Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
La setmana passada va començar a caminar una reivindicació històrica de Vilafranca, la taula de formació professionalitzadora. I aquest mes també hem sabut que Vilafranca ha estat un dels 8ens locals escollits per participar en el projecte NOE 4.10, que té per objectiu lluitar contra l'abandonament escolar prematur. Per conèixer millor aquests dos projectes, hem convidat la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca, Txell Montserrat. Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Aquest curs segurament deu ser el més complicat de tots els que ha estat regidora d'Educació, no?
Sí, és evidentment que és un curs que mai no ens hauríem pensat, no? Que hauríem de primer doncs, ja gestionar totes les accions, no? Tots els reptes que tenim com a Ajuntament de Vilafranca, insisteixo sempre, perquè tot i que no tenim gaires competències, no, en aquest àmbit, però sí que com a administració local hi som presents i intentar ajudar en tots els àmbits, tinguem competència o no. Però sí que una mica la nostra funció és també establir estratègies, no, cap on ha d'avançar, anticipar-nos i allà on podem doncs, poder agilitzar tot aquest embalum, no, de l'educació que a vegades doncs, costa molt de moure, no, perquè, bueno, doncs, perquè hi ha darrere tots uns processos administratius, de la competència que és la Generalitat i a vegades costa molt. Però evidentment trobar-nos de cop i volta, no, el 13 de març d'avui per demà que tancaven tot el sistema i haver d'estar, doncs, fer costat als centres, fer costat a les comunitats educatives per aquest procés, no, d'un dia per altre canviar el sistema, a part de totes les afectacions que tenien al voltant, no, tot de les targetes moneder, totes les targetes, sí, de les beques menjador, les targetes moneder, el repartiment aquest, quan no hi havia cap, tothom recomanava no moure's, doncs vam repartir unes 1.100 targetes, no, a les famílies. Hem hagut de tot el acompanyament, no, amb tota la neteja, després la neteja ha sigut més tard, no, però doncs hi havia tota l'oferta de lleure a l'estiu, no, que també vam estar donant suport amb tots els casals d'estiu i també doncs amb el Vilestiueja. Ha estat com molt intens, no, crec que encara no ha baixat aquesta intensitat, que encara anem continuant, però sí, ha estat un repte i un aprenentatge molt gran, també s'ha de dir que hem après molt a sortir-nos, no, a donar resposta que a vegades no la tenim, però sí que com a administració local que crec que hem donat una resposta ràpida i així, vaja, també una mica totes aquestes noves propostes que surten, doncs també és a reflex, no, de l'actuació doncs que ha fet l'Ajuntament de Vilafranca.
Malgrat els dubtes, les reticències i les grans incògnites, finalment el curs escolar va començar i s'està demostrant que l'escola és un entorn segur.
És un entorn segur perquè des dels centres educatius, no, també amb l'acompanyament, com deia, de l'Ajuntament, des del Servei d'Educació, s'han fet unes propostes i també de la inspecció, perquè aquí el treball ha estat conjunt. Doncs s'han fet uns plantejaments, no, unes propostes que s'ha evidenciat, no, pels resultats, no, perquè també doncs ens podem comparar amb altres poblacions, doncs els positius que hi han dins els grups són molt pocs, no? L'escola és evident que és un reflex de la societat i si a fora, als entorns propers, doncs hi han més casos també a l'escola, però comparativament també, segons ens diuen des dels serveis territorials, no, tenim molt pocs grups amb incidències, tot i que evidentment n'hi ha, no?
I abans d'entrar en matèria i de presentar aquests dos projectes, una última pregunta, regidora. Les obres del nou institut, que s'ha de dotar a Vilafranca, van a bon ritme? Podran començar les classes el proper trimestre?
Sí, esperem que sí. Esperem que, clar, tota aquesta situació també afecta, no, l'actual, però les obres estan, vaja, crec que molt properament ja es podrà fer el trasllat. La setmana que ve precisament tinc una reunió al departament, per tant ja m'agradaria poder concretar aquesta data, però no ens depèn exclusivament a nosaltres. La part de l'Ajuntament de tot el que havia de fer crec que ja està quasi tot acabat, per tant m'agradarà doncs conèixer quins són els propers passos, no? Esperem que sí que evidentment que el proper trimestre ja puguin començar el lloc nou.
Clar, moltes coses no depenen de l'Ajuntament, evidentment, sinó del Departament d'Educació, però a qui es pregunta, a qui es demana, a qui reclama és a l'Ajuntament, perquè és l'administració més propera.
Sí, és evident, sempre ho diem, no? Com a administració local som la més propera al ciutadà, quan vas pel carrer, quan no? Tothom et coneix, a vegades arribar al departament és molt més lluny, no? La inspecció no és tan fàcil el contacte i n'estem contents, també de poder ser així, perquè també és agraït de veure doncs, que pots ajudar a molta gent, no? I que tot el que estem fent doncs, té un reflex ràpid, no? També... Però sí, assumim a vegades també fets que no ens pertoquen, no? I que tot sempre doncs, recau sobre l'administració local, com nosaltres intentem ajudar que vagi bé, però clar, no en som responsables.
Com el cas d'aquest nou institut, no? L'Ajuntament no era partidari de que comencessin les classes en una de les escoles de primària, però la decisió era del departament. Ara, a qui pregunten i fa el carrer és a l'Ajuntament.
Sí, és evident, la Generalitat, no? En aquest cas el Departament d'Educació, dins les seves... És normal, en el fons, que ho hagin fet en les seves dependències, on ja ho tenen tot organitzat. Sí que allà doncs, tenim la competència de neteja doncs, i de vigilància, no? Amb el conserge, això sí que ho tenim com a Ajuntament. Però clar, amb les propostes que podíem fer com a ajuntament en un lloc fora, no? Doncs, en el fons entenc sempre que garanteixi la seguretat, això ho hem dit des del principi, si haguéssim vist que aquí posàvem en perill algú, vam ser els primers amb què no ho haguéssim permès des de fora, no? Com a administració local, creiem que hi havia possibilitats millors, també ho pensem, però, bueno, de fet, com ha anat i com han gestionat els dos direccions de centres, no? Aquesta compatibilitat que a vegades quasi ni es veuen i estan habitant dins un mateix recinte, però passen per llocs diferents, doncs, bueno, que estem contents de com ha anat i de la situació de com s'ha preparat, no?
El Pau Boada, estan convivint.
Estem convivint al Pau Boada, però el Pau Boada té dos edificis. Tenia la casa del conserge, que ja quan va canviar, doncs ja la vam habilitar perquè fos un nou espai de l'escola, i allà és on estan ubicats els de l'Institut Nou. Per tant, no estan dins el mateix edifici que el Pau Boada. A vegades pot semblar des de fora, no?, que els estem afegint més dificultats al propi centre, però la mateixa directora del Pau Boada ho va explicar en un consell escolar, on com a ajuntament hi estem representat, que si no estigués ocupat pel nou institut no estarien ocupant aquelles dependències perquè tampoc tenen més professorat per fer-ho, no? Per tant, que no interfereix en les dues. És evident que hi ha més gent en aquell entorn, però això, per algun també que hem pogut parlar amb algunes famílies, a vegades doncs, ni es veuen, no?
Anem ara sí a parlar d'aquests dos nous projectes que comencen a caminar aquest mateix mes de novembre. El passat dia 10 de novembre es constituïa aquesta taula de formació professionalitzadora, una reivindicació històrica de Vilafranca que finalment s'ha assolit. En què consisteix? Què és aquest ENS?
Doncs és històrica perquè no podíem tirar pel dret com a ajuntament, no? Perquè aquí cal la implicació del Departament d'Educació, també caldrà doncs, el Departament de Treball, però sí que el que volem, doncs, i en diem també professionalitzadora, no? Perquè sempre tenim molt acostumat doncs, als cicles de l'AFP, no? De formació professional, però en professionalitzadora volem englobar més, no? Volem, dins del sistema de la formació professional hi ha diferents aspectes, no? Hi ha doncs, els cicles d'AFP, després també hi ha els certificats de professionalització, hi ha els PFIs, no?, que són recursos de segona oportunitat. Per tant, iniciem aquesta taula amb una mirada àmplia. Què volem? Doncs que quan algun alumne decideixi escollir o es decanti per algun dels cicles que hi ha, que amb això també la reivindicació ve perquè Vilafranca té una oferta més pobra, no?, on té menys cicles per escollir que en altres poblacions, per això aquesta demanda d'ampliar els cicles ja ve de temps, però també ho volem fer amb una mirada de que realment les formacions que estiguem oferint com a ajuntament, bé, com a ajuntament, com a Vilafranca, no?, les oportunitats dels ciutadans que tinguin a l'hora d'escollir siguin unes formacions que després doncs, tinguin inserció laboral, no que estiguem formant els joves i que després quan acabin doncs, no trobin feina, no? O no trobin el camí, el seu projecte de professional a seguir perquè la formació que estiguem fent doncs, sigui obsoleta, sigui... Doncs, això ens interessa vincular-ho amb el món, amb el teixit empresarial i també veure doncs, quines són les necessitats que hi ha, tant siguin en l'àmbit sociosanitari, en l'àmbit estudiar, doncs, connectar tots els actors que tenen incidència, doncs per això hi havia el SOC, no? Perquè veuen quines són les necessitats de les ofertes de treball que els són demandants. També hi havia sindicats, també hi havia representats federacions d'empresaris, hi havia un ampli espectre, no, d'agents del territori que en el fons són els que ens han d'ajudar a crear consensos i també a veure quines necessitats hi han per també a l'hora el Departament d'Educació ens pugui, li puguem demanar doncs, aquesta oferta formativa tan vinculada al territori. Sabem que des del departament també així aquesta és la seva voluntat. Per això, doncs, els últims cursos que vam aconseguir, que eren el d'activitat socioesportiva dirigida, que es fa al Milà, també hi havia una demanda, com a Ajuntament vam haver de garantir doncs, que des del sociosanitari, el Ricard Fortuny, des del Consell Esportiu, doncs, hi havia possibilitat de fer formació dual. També així va ser amb l'Escola d'Enoturisme, amb els cicles de guia turístic, doncs, també hi ha implicació de d'un teixit empresarial que s'ofereix, no?, per fer formació dual. Per tant, tot ha d'anar lligat, no? No pot ser que estiguem oferint cicles perquè ja ho hem anat oferint sempre i no hi hagi un moment d'aturada, de reflexió, de dir, molt bé, aquesta oferta que estem fent va bé, no? Té sortida, perquè a vegades també ens hem trobat amb cicles que tenen una molt bona inserció, no? Pensem que tots aquests cicles que es fan en formació dual tenen després més del 70 o 80% d'inserció laboral, per tant, estan molt ben remunerats, a vegades, no? Antigament es deia, doncs, a l'FP hi anaven els estudiants que, per exemple, no anaven bé de batxillerat, i tot això s'ha demostrat que no és així, no? Que amb 2 anys o amb 4 anys de formació, doncs, les remuneracions són altes i la inserció laboral ho és encara més, comparativament, a vegades, amb els que fan una formació universitària, No estem dient que no hi hagi d'haver gent formant-se universitàriament, que estem com la gent, com més formada estiguem com a societat, no? Doncs molt millor, però a vegades sí que generen frustracions pel fet de que hi ha un esforç molt gran al darrere d'uns estudis universitaris i després doncs acaben tenint sortides professionals que no estan a l'alçada, no? I això, doncs, bueno, hi ha d'haver una mica d'equilibri, però també hi ha d'haver oferta. Estem en una situació que cada vegada hi ha més estudiants que estan fent quart d'ESO, que tot el gruix, no?, va pujant i que estan amb més possibilitats de demanar diferents sortides, i a vegades doncs, a Vilafranca no la troben, han d'anar fora, no? També tenim estudis que hi ha molta mobilitat per part de Vilafranca, comparativament també amb altres comarques. Doncs molta gent marxa fora a estudiar, o a vegades, per exemple, no hi ha oferta de cicles al matí. Hi ha tota una sèrie de desencaixos que ja fa temps que estem evidenciant, però que no trobàvem resposta per cap dels cantons, no? I ara doncs, hem aconseguit seure en una taula, totes les parts, i iniciar aquest procés de reflexió, de consens, no? I perquè puguem anar acompanyats, doncs, com deia, del Departament d'Educació, que serà el que ens autoritzarà aquestes formacions al territori.
Entenc que la taula primer farà una radiografia, una anàlisi de la situació, farà propostes, demanarà els estudis que calgui, que cregui que poden ser interessants, que complementen la demanda. Amb quin calendari es treballen aquests passos?
Clar, també ens estem basant, com deia, en aquestes estructures una mica rígides que a vegades són l'administració, no? Pensem que quan es presenta l'oferta, doncs al cap al febrer es presenta l'oferta. Per tant, tindríem el marge, evidentment, per aquest any que ve ja no seríem, no hi arribaríem, perquè tot això, quan un treball no és tan àgil.
L'oferta de 9 cicles.
De 9 cicles, exacte. Clar, perquè després s'ha d'obrir les preinscripcions, no? Quan al març ja hi ha el període de preinscripcions, els cicles de FP van una miqueta més tard, però bé, el calendari seria el mateix, no? I llavors per implementar-ho al setembre, però tot això ja ha d'estar preparat, com deia, doncs al febrer o... per l'experiència que tenim, no? Quan es demanda un 9 cicle, doncs aniríem al novembre, com a màxim al desembre. Per tant, a mi m'agradaria que poguéssim fer aquest treball, però ja no estaríem parlant del setembre que ve, sinó del següent, no? Com veieu, tot això no és àgil, no perquè no puguem treballar, sinó perquè anem amb un calendari una mica, bueno, tancat, no?, pel fet de les preinscripcions i de tots aquests plaços que hi ha perquè les famílies puguin decidir què és el que les opcions que tenen. Per tant, jo crec que estaríem molt contents si tot el treball aquest es veiés reflexat, no?, amb el curs que comencés al setembre de l'any, no del any que ve, sinó del
següent. El que està clar és que demanaran 9 cicles. Que milloraran aquesta oferta formativa professional?
Exacte, de manera amb nous cicles i a més també amb una visió de futur, no? No amb una visió d'ara per ara per sortir del pas, sinó també amb totes aquestes, amb innovació, no? Amb totes aquestes capacitats doncs, que les empreses es trobaran, no? Doncs ara mateix, no ho sé, això ja és avançar-me els resultats que pugui sorgir d'aquesta taula, però entenc que per exemple, el sector de l'automoció, no? Amb tota la situació que es troba, doncs haurà de trobar noves vies, no? Noves capacitacions per poder-se'n en sortir. Tot això també ha d'estar reflexat en aquesta taula, no? A part de que ara doncs, puguem necessitar més, no sé, més d'acompanyament, veient també que la gent cada vegada ens farem més grans, no? Que potser faltaran més tècnics amb, no sé, això ja et dic que és avançar-me, però hi ha coses que com a societat veiem, no? Però falta lligar-ho amb realment si seran aquestes necessitats. Això és el que ho hem de fer. També ja partim d'estudis, tenim estudis que ja ens indiquen cap a on s'ha d'anar, però falta que tothom hi estigui d'acord i que realment que puguem enllaçar, no? El teixit productiu amb l'oferta que fem, no? Com deien, aquest vincle públic o privat, no? A vegades l'empresa va molt més avançat que puguem anar des dels centres educatius, no? Perquè l'empresa doncs, té aquestes necessitats d'adaptar-se i és molt més àgil a vegades que el sistema públic, no?
Doncs
I coneix bé el mercat, no? També, doncs, una manera amb aquesta taula professionalitzadora, també el que vol és que hi hagi aquest vincle, no? Que a vegades va sortir, d'aquesta presentació, no? La demanda de que l'empresa, doncs, estigui més vinculada amb l'educació, no? Doncs, ja hi ha propostes, des de promoció econòmica es va explicar que hi ha els Premis Innova, hi ha tota l'economia circular, hi ha moltes propostes, però a vegades potser no són conegudes. I el fet també de parlar-ne, també ja donem a conèixer coses que hi han, que val la pena doncs, que es puguin dur a terme, no? Perquè a vegades no és crear nous recursos, sinó donar a conèixer els que hi han, no? I en això també va molt lligada doncs, l'orientació bueno, i tot, els dos projectes estan lligats perquè tot el treball que es pugui fer amb aquesta taula de formació professionalitzadora també va molt lligat amb aquesta reducció de l'abandonament escolar prematur, no? Amb oferir sortides de perquè a vegades doncs, pel fet de que un alumne vol estudiar un cicle concret no té plaça o no hi ha oferta, doncs ja abandona en lloc de fer-ne un altre o a vegades també ja com que no hi ha places en allò que volen, per no haver de marxar de Vilafranca, doncs fan batxillerat i això ja és un abandonament perquè ni no tenen aquell interès ni, no? Doncs oferint amb aquest posant sobre la taula parlar-ne això i trobar, bueno, arribar a conclusions, no? I poder planificar coherentment totes aquestes necessitats que hi ha, perquè com deia també el gruix de la població cada vegada es va trobant més, tenim més i més joves, no? Doncs en aquest moment vital de triar. I a part ja no només en els joves, que serien la primera trajectòria, no? Sinó cada vegada doncs, la gent a l'atur, que potser també ja està formada doncs, amb una carrera universitària o amb un cicle, doncs també s'ha de renovar, no? Ha de... Incidim o vam parlar bastant dels estudis al llarg de la vida, no? De formar-se al llarg de la vida perquè, bé, una cosa és que entris a treballar amb una edat determinada i ja et jubilis a l'empresa, però l'altra és que hagis canviant de feina i cada vegada doncs, demanarà doncs, estar al dia, no? I més en l'era digital que estem, no? Amb totes aquestes capacitacions tan necessàries, doncs hi ha d'haver oportunitats per formar-se.
La Txell Montserrat ja enllaçava els dos projectes perquè estan interrelacionats i és que coincidint amb aquesta constitució de la taula de formació professionalitzadora, s'ha sabut que Vilafranca ha estat un dels 8 municipis o consells comarcals escollits per la Diputació de Barcelona per participar en el projecte NOE 4.10 per lluitar contra l'abandonament escolar prematur. Si Vilafranca ha estat escollida, vol dir que darrere hi ha una trajectòria, hi ha una feina i ara es buscaran una aposta en comú i noves solucions, no?
Sí, el repte de lluitar contra l'abandonament escolar prematur és un repte que, ja dic, no tenim com a Vilafranca, sinó que tenim com a país, no? Europa es posava el límit d'arribar al 2020 amb una taxa del 10% de l'abandonament a Catalunya, no? Estem al 20%, això vol dir que per posar amb dades reals, per aterrar una mica d'un grup que comencen a P3, no? De 25, 5 nens, o nenes, abandonaran els seus estudis, no? Això són, és un percentatge molt alt, no? De saber ja que aquell grupet ja arribaran a no poder desenvolupar una vida digna, no? Perquè això, tot això comporta, de no abandonar els estudis, doncs comporten feines més precàries i comporten amb problemes, no? Per tant, això és, ha de ser prioritari i bueno, tenim dos reptes, no? com a Ajuntament de Vilafranca. El que volem és millorar les oportunitats educatives de tothom i crec que amb aquest sistema això de la taula de formació professionalitzadora estarem millorant les oportunitats educatives perquè donarem més oportunitats per formar-se i, per tant, de poder-se desenvolupar al màxim de millor, bueno, el més bé possible de la vida. Però també, doncs, l'altre és el reduir l'abandonament escolar prematur i amb això hi ha diferents accions que podem fer i que ja hem anat fent, no? Per tant, això és tots aquests projectes són fruit de reflexió i d'anys de treball, eh? Ara es veu perquè es materialitza, però aquí darrere hi ha una feina molt gran, no? De tot l'equip. Com deia, aquest projecte de la Diputació hem estat un dels escollits perquè ja portàvem fent coses, no? En aquest sentit, un és, primer, per fer polítiques cal tenir dades, cal tenir indicadors i cal basar-te en fets reals. I parlem d'aquests percentatges, no? A nivell de Catalunya, que no el tenim el disagregat, ni teníem de comarca, que crec que estava un 23%, però no el tenim real de Vilafranca, no? L'hem estat demanant al departament, l'hem estat demanant en molts llocs, però no hi ha dades concretes. Per tant, el que vam haver de fer és treure-les nosaltres, no? I el que vam fer és trucar, doncs, a tots els joves de 16 anys i saber en quin estat estaven, què estaven estudiant i com anaven. Això ho vam fer fa 2 anys.
Trucada literal.
Trucada literal. Una a una, hi havia uns 400. Al cap de 2 anys vam tornar-los a trucar i veure, doncs, comparat amb el feia 2 anys, com estaven, no? I amb aquests és una oportunitat d'acompanyar-los, perquè a vegades aquests joves no tindran la iniciativa de dirigir-se al CIAJ o a la OME o a l'Oficina Municipal d'Escolarització per saber quines són les oportunitats que tenen, els camins a seguir. I amb aquest acompanyament, clar, tenim un pilotatge de 3 anys, que vol dir que ja comencem a tenir dades. Això no reflex de res, eh? Perquè es necessiten més anys per veure el seguiment. Però sí que hem anat fent aquest camí. També aquest any, degut a tot el Covid, no? Hi havia les èpoques de preinscripció i que, clar, moltes tenien 15 dies per preinscriure. Ens interessava molt que el màxim de famílies ho fessin, tot i que també era telemàticament. Algunes també van tenir opció de fer-ho presencialment, però també els vam tornar a acompanyar, tant els de P3 com els de primer d'ESO. Tot això és evitar que després, clar, pel que sigui, no sàpiguen què és, no podem ajustar l'oferta que hi ha. I bé, són tasques que ja hem anat fent i que encaixen molt. La Diputació ho va veure i va dir, ostres, això ens interessa per poder-ho replicar amb els 300 municipis que té la Diputació, no?
És un projecte, el NOE 4.10, que té una durada aproximada de 3 anys i tindrem més oportunitats, així que vagi avançant, d'anar coneixent com es treballen aquests aspectes. Txell Montserrat, regidora d'Educació de Vilafranca, gràcies per haver-nos acompanyat i fins a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa.
Amb els Dire Straits ens plantarem a 2:15 del matí, segona cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i després encetem la nostra tertúlia amb la gent gran.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Torrelavit congela les taxes i impostos municipals per al 2021. L'alcalde Manuel Reventós assegura que la decisió respon a la voluntat del govern municipal d'estar al costat dels veïns i veïnes del municipi en un moment crític com l'actual. L'impost de béns immobles, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana s'adapten als nous preceptes que recomanen els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona, però això no suposa en cap cas l'increment de la pressió fiscal, segons el govern municipal. Les ordenances que s'hi registren modificacions són la taxa sobre el servei de menjador de l'escola Bressol, que el govern ha decidit suprimir per eliminar càrregues a les famílies, i la taxa d'ús de les instal·lacions esportives, que suma una quota de 8,18 euros per hora de desinfecció completa d'acord amb els nous protocols contra la Covid-19. També us expliquem que la fibra òptica ja arriba a tots els nuclis i masies de Castellví de la Marca. A petició de l'Ajuntament, aquest mes d'octubre, l'empresa Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, Ixta, ha finalitzat el desplegament de la fibra òptica a tots els nuclis i masies del municipi. Els treballs han comportat desplegar un total de 30 quilòmetres de fibra òptica que permeten fer arribar l'alta velocitat a unes 586 llars. Els treballs s'han dut a terme amb cura per respectar al màxim l'estètica de les façanes i dels carrers i alhora reduir al màxim l'impacte mediambiental. Els veïns i veïnes que estiguin interessats a informar-se o contractar fibra òptica poden adreçar-se a les oficines de Ixta de dilluns a divendres de 9 a 2 i de 4 a 7 de la tarda al carrer Pedraforca número 8, al polígon de la Teuleria de la Granada. També poden contactar-hi al telèfon 93 897 52 00 o a través del correu electrònic info@xta.cat. Tota la informació es pot trobar també al web www.xta.cat. Anem ara cap a l'Arboç, on l'Ajuntament incorpora les 5 rutes de pedra seca del municipi al web turístic l'arbosturístic.cat. La regidoria de turisme de l'Arboç ha completat el projecte de digitalització de les rutes de pedra seca del municipi per difondre aquest patrimoni i ajudar a la seva conservació. Amb aquest objectiu ha incorporat a l'apartat d'atractius turístics al seu web www.l'arbosturístic.cat informació detallada de les 5 rutes de pedra seca existents actualment i que permeten tant als visitants com als propis arbossencs descobrir el ric patrimoni de pedra seca arbossenc tot practicant el senderisme. Aquestes rutes ja eren conegudes com a rutes de l'Arbós, però ara s'hi ha afegit una àmplia informació de les diferents barraques que el visitant pot llegir a través del web. Tècnics de la regidoria de turisme han realitzat tots els treballs necessaris per incorporar les rutes al web turístic, oferint informació molt detallada de cadascuna d'elles amb una explicació del recorregut, un mapa i enllaços al web especialitzat en pedra seca Wikipedra i facilitant l'accés a les botigues d'apps perquè els usuaris es puguin instal·lar als seus telèfons mòbils l'app Pedra Seca. I acabem explicant-vos que a partir de dilluns ja estaran a la venda de forma online les entrades per visitar la fàbrica de joguines del Patge Raimon, que tornarà a obrir les portes els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2020 i 2, 3 i 4 de gener del 2021. La fàbrica de joguines del Patge Raimon de Vilafranca és un indret ple d'il·lusió i màgia situat en un antic celler del carrer Comerç.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Passen 7 minuts de 11:15 del matí i, com cada dimecres, fem tertúlia amb la nostra gent gran. Si ahir dedicàvem el tema de la setmana a conèixer tota l'actualitat de les fires i mercats ambulants en temps de Covid-19, Avui volem traslladar aquest debat a la nostra gent gran, començant a Ràdio Sant Sadurní, on ja ens espera l'Eli Jiménez, molt ben acompanyada. Eli, amb qui estàs?
Doncs la que m'acompanya aquí als estudis de la ràdio és la Júlia Brics. Júlia, molt bon dia, com anem?
Molt bon dia, molt bon dia. A parlar de mercats avui, tal que,
No sé si ets d'anar al mercat.
Bueno, sí, jo vaig néixer quasi tocant a l'Ajuntament i per obligació tenia de passar per allà, al començament, perquè tot això dels mercats ja ve de l'antigo, que era el millor, diríem, el millor parador que hi havia, que la gent de per aquí al voltant de Poblets venien a vendre els seus productes de temporada. O sigui que això, i ara, a més, la meva mare havia nascut a la mateixa plaça de l'Ajuntament i tenien una parada de peix. Això només ho tenien cada dia al dematí. Abans el mercat era una cosa que la gent, quan tenia una cosa, no esperaven un dia a la setmana o dos, sinó que cada dia exposaven el que tenien. O sigui, la meva àvia i la meva besàvia eren peixateres. Mm-hmm. Doncs allà tenien la parada del peix. I els de la verdura, la verdura, els que tenien pollets o coses per anar criant per Nadal i matar-ho, o porquets petits inclús. Jo me n'en recordo d'això. Clar, perquè ja tinc uns anys.
Júlia, Eli, sumem una segona veu ara des de Domenys Ràdio, on saludem la Laia Batlle. Bon dia, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia, bon dia a tots plegats, en aquest cas a totes plegades. Tenim avui a la Conxita Vidal. Molt bon dia, Conxita, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Bé, avui ja veus que parlem de mercats, ja ens ho explicava la Júlia.
Això agrada, a mi m'agrada.
Explica'ns, Conxita, tu no sé si ets molt d'anar a mercats i remenar parades...
No hi vaig perquè per les circumstàncies, però sí m'agrada el mercat.
Tens algun record d'això, d'alguna aventura que hagis passat en algun mercat?
No, aventura no, però sí, me'n recordo allà on vivia jo, hi havia la plaça i llavors diguéssim les voltes que es deien. I llavors a fora posaven les paradetes de verdura i tot això. I sí que ho recordo allò amb molt de carinyo tot, sí. I quan hi ha algun mercat per algun puesto que hi pugui anar, doncs m'agrada anar-hi.
Mm-hmm. Molt bé.
I acabem a Canal 20 amb el darrer dels nostres tertulians i amb l'Armand Beneito. Bon dia.
Bon dia a totes. Ara entren tots. Ara entrem nosaltres. Josep, bon dia.
Bon dia.
Bé, ja que jo m'imagino que tu també, tu sols anar molt al mercat, però també et preguntaré si t'agraden anar a veure doncs, quan hi ha el mercat d'antiquitats a Vilafranca, que es posa un cop al mes, o anar a comprar xurros a la xurreria, perquè tots som fires, no? A muntar atraccions no et veig, però a la resta suposo que sí, no?
Sí, bueno, bé, primer de tot, bon dia a tothom. Sí, d'acord, estic d'acord, però jo no sóc gaire d'anar a mercats. Suposo que la Júlia i la Conxita els agrada més perquè és el tarannà de les dones, no? Jo no sóc gaire d'anar al mercat, m'avorreixo. Quan vaig amb la dona és que sempre ja començo a dir, bueno, jo m'estic avorrint aquí.
Quan marxem i no s'ha acabat encara?
És que és terrible. Jo quan era petit tenia d'anar per obligació amb la meva mare, no? Però ara, tu, que jo puc decidir, no. Ara, el divendres vaig anar amb la dona a comprar el súper, per una casualitat. I, escolta'm, és terrible. Això, les persones tenen de tindre molta paciència, la veritat. El peix, cua. El formatge i tot això, cua. I això és terrible. Jo, noies, us faig un monument, perquè jo no d'això. El mercat de Vilafranca, això que te podem parlar-ne, no? Jo, des de que estem confinats, no hi puc anar-hi. Legalment. Un després es pot fer saltar el que vulguis, no? Però jo, legalment, des de Moja fins a Vilafranca, jo no hi puc anar-hi. Ara mateix he comentat que a mi m'han dit avui que he anat a la peluqueria, m'han dit que la gent que va a comprar els monjos, quan arriba la gent de fora dels monjos, els envien cap en fora. No sé si és veritat, a mi m'ho han dit. Vull dir que, a veure, hi ha gent que no pensa que les coses es tenen de fer ben fetes. Si no es pot anar a Vilafranca, jo mateix hi tindria d'anar-hi, perquè per anar a comprar planter, que jo sóc per plantar casa, no puc fer-ho, perquè, clar, legalment jo estic en un altre municipi.
Municipi, clar.
Clar, sí, sí. I llavors hi ha gent que es queixa de que la gent no porta mascaretes, que la, però després fan el que volen. És que, esclar, vull dir... A vegades penso que la gent no ho pensa tot, no? Poden dir, oh, és que la gent no va amb mascareta. Resulta que ells assalten les coses per anar a comprar, amb l'excusa que van a comprar, eh? Perquè ja sabeu que...
La qüestió és sortir una mica més lluny.
Exacte, però en si jo... I suposo vosaltres tampoc no podeu vindre a Vilafranca.
No.
I a Moja no hi ha mercat?
Eh?
No teniu mercat a Moja?
No, home. No tindríem vida. Moja té la pega, això és una pega, que està tan a prop de Vilafranca que la gent, pues normalment se'n va a Vilafranca, eh? Home, un quilòmetre i mig. Si quasi te pots anar caminant. Ara amb la passera que ens han fet hi ha molta gent que hi va caminant. És que, esclar, vull dir, com els pobles, que suposo que el diumenge i tot això tenen els seus puestos que tenen perquè els venen a vendre, esclar, nosaltres, és que no funcionaria.
Aquí a Sant Jaume tenim el dijous, però és fruita sol.
Bueno, però alguna cosa.
No, fruita i verdura, vaja, no hi ha res més.
Bueno, però alguna cosa, no?, que et venen a casa, no?
Sí, al costat de la plaça, al costat de l'església.
Vale.
Està propet. Però bueno, és això, fruita i verdura, res més.
Sí, aquí no, aquí hi ha de tot, però han tingut vista l'Ajuntament, perquè ho han separat molt. Carrers que no eren habituals del mercat, doncs ara, per exemple, la roba i tot això, han fet moltes separacions d'una parada a l'altra. I la gent, mira, ja s'ho agafa com un passeig i va caminant. I el de més a la vora sí que hi ha la cosa fresca, eh? Verdures, fruites, inclús hi ha embotits, formatges, coses d'aquestes, de més consum diari.
Però Sant Sadurní també és important, sí. Té una quantitat important de persones vivint-hi, i per tant, home, és lògic. Home, quanta gent ara sou allà?
Clar, potser és més gran, és normal.
Sí.
15.000
sí, sí, sí.
15.000 persones, ben bé, no? Deu ser a Sant Sadurní.
13
Bueno, sí. Déu-n'hi-do.
I en fan el dijous i el dissabte.
Pensa't.
El dijous potser és més extens en quant a cosa fresca i que hi ha molts pagesos de per aquí al voltant que doncs porten el seu producte de proximitat, que també és un goig, perquè de vegades anem a comprar els súpers i hi ha de tot l'any.
Sí,
i hauríem d'acostumar-nos a menjar doncs, el que produeix la terra.
Clar, i en la seva
i
època.
I la temporada, que per algú surten els fruits d'aquella època.
Sí, el que passa que hi ha gent que no pot anar. Si treballes, no pots anar al sud.
No, d'acord, per això existeixen.
Clar.
I aquestes grans superfícies,
clar,
hi ha de tot.
Clar.
Hi ha de tot i més, més que el mercat. Però, és clar, ja no és de primera mà, ja està molt manipulat.
Sí,
clar. I el preu exagerat.
Bé.
Això també.
Sí. Al passar per tantes mans,
clar,
doncs el preu s'acaba ressentint, és normal.
Sí.
Ja se sap, però almenys la gent pot anar a comprar, perquè abans, esclar, tothom no pot anar al mercat, que és estupendo. Jo reconec que la gent que té un poble i té un mercat és perfecte. És més fàcil per les dones. I per... Dic les dones perquè ja sabeu que jo no hi vaig. Per això...
I com tu uns quants.
És que, si no, ens barallem també amb la dona, perquè jo vull anar per aquí, no, ella per allà. I, esclar, millor, escolta'm, que cada un vagi a la seva i ja està.
I després us trobeu i s'acabó.
Exacte. Perquè, si no, malament rai. És que ja et dic, jo no tinc gaire paciència. Això de, ara parem aquí, ara per les olives, ara per qualsevol cosa, no, pot ser tu. Això és terrible. I això que jo tinc amics homes que hi van, que els agrada molt, que hi van a comprar. D'acord?
El meu marit també hi anava, eh? Si algun dia jo no hi podia anar, no pensis que ell li sabia greu, eh?
Bueno,
ell agafava el cotxe i marxava a comprar el que fos i ja està.
Perfecte.
Què problema?
Jo el meu també, però ara hi haig d'anar perquè estic sola.
Clar.
No hi ha ningú.
Jo m'hi porto la meva filla.
Sí, sí, sí.
Bueno, tu també pots anar amb els nets a comprar, com feia la meva mare, que m'obligava a anar amb ella per portar-li la bossa. Pues lo mateix.
No, mira, i el dijous estan a l'escola, perquè sí, encara hi ha escola, gràcies a Déu. Sí. I el dissabte són dels papes i les mames. El dissabte no vull saber res. Jo
home,
que
sí, tens festa.
Ja hi tinc molta durant la setmana.
Ja tens prou de dies.
El dissabte tens festa, què?
El dissabte, clar, jo per les meves coses, i anar a assajar teatre i aquestes coses.
Sí, clar que sí.
Sí, sí.
Però ara hi pots anar-hi a assajar teatre?
A molta distància, amb mascareta. De moment, ara comencem l'obra i només llegim, i estem molt separats l'un de l'altre.
Està bé.
I llavors és per anar, per exemple, aprenent accions, maneres de dir-ho, exclamacions, coses d'aquestes. Encara no hem tingut la sort de fer una posada en escena, que això tot arribarà.
Bueno, però quan sigui el moment que es pugui fer, doncs ja tindrà feina avançada.
Exacte, si saps la teòrica, llavors posar-te amb la pràctica.
Exactament.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, sí, sí. I disfrutes, no? L'important és que disfrutes.
Sí, sí, sí. Sí,
totes
sí,
aquestes
molt,
coses que es fan amb ganes i que a un li agrada, és fàcil,
sí,
de fer-ho.
Tant.
És molt fàcil.
Sí, oh, sí, jo enyoro la coral. Ai, Déu meu, com l'enyoro.
És clar que sí. És clar que sí.
I què passa?
Sí.
Que
és una cosa, ho enyoro tot el que feia, el poquet que puc fer, no?
Però
la coral és algú...
La setmana que ve s'arregla bastantes coses, s'arreglaran una mica. Perquè almenys podrem estar més persones, perquè ara també el grup de teatre ens dividíem en dos. Fèiem, amb el director fèiem una part i després arribaven les altres. O sigui que... fèiem el que podíem.
Oh, i tant, mira, combinat i amb bona voluntat, oi?
Però ara ja en podrem estar tots junts. O sigui que... Va.
Però, però això em sembla que encara va per llarg. No vols dir que no va
la setmana que ve, han dit.
Ah, sí?
Han dit la setmana que ve. Pues jo he sentit aquest dematí.
Però si sembla que jo no puc anar, jo que vull anar al gimnàs, no puc anar-hi.
No, al gimnàs no.
Sí, no, és que és algo absurd.
Això no.
És absurd. És absurd. Vull dir, coses que em sembla que no sé.
Suposo que cal esforçar-se a respirar més fort, etc. Deu ser per això. Perquè, clar, et canses més que fent un segons quines coses.
Però si estàvem separats, que l'altre estava a 3 metres. Jo on estava jo al gimnàs, que és el gimnàs d'aquí Vilafranca, és que estàvem super separats. Com per això tancar-ho? I no solament això, sinó que quan acabàvem de fer qualsevol cosa, netejàvem la màquina ben neta perquè el pròxim s'ho trobi net. Jo vaig dir...
Ho trobés net i desinfectat.
Desinfectat, sí. I quan entraves et netejava les mans, quan acabaves tornaves a netejar amb mans. Vull dir, jo no entenc que això, que és també essencial. Escolteu, això de la gimnàstica és essencial. Perquè diu, mira, la gent ens anem a caminar. Sí, d'acord, també ajuda, tot ajuda. Però també això és una cosa essencial, perquè serveix perquè la gent estiguem una mica en moviment.
Més o menys amb força, a més.
Sí. Jo la faig al dematí quan em llevo. I després ja me n'haig d'oblidar perquè ja haig d'anar de cara als fogons o vestir canalla.
Bueno, però si tu ja tens massa gent. Ja, quasi ja
no,
tens un...
massa gent no. No en sobra cap.
No, home, no. Sobrar no. Això és bona, aquesta, de sobrar. No, jo no volia dir això, jo volia dir amb el sentit de que...
Jo volia dir molta gent, no massa
exacte,
gent, molta
que,
gent.
Que té feina, sí, ja té prou gimnàstica.
Sí, sí.
Ja fa prou gimnàstica.
Sí, sí. Sí que la tinc, sí, la gimnàstica.
Bueno, és
una manera... Mental i tot, perquè...
Per això, quan arriba el cap de setmana, dius, i ara ja sabeu qui els hi toca, els fills.
Sí. No, perquè què farien pobres pares sense els nens? No,
i tant. Oh, s'han de comunicar, han de fer coses junts.
I tant que sí, i tant.
Home, no, i tant.
I fora bromes, que és veritat.
No, és que és així.
Sí.
Jo només sóc el comodín. El comodín i prou.
I ja està, que ja és molt, eh?
Sí.
I tant.
Sí, sí, sí.
Perquè servim els avis, no? Els avis estan per això. Per ajudar els altres que puguin treballar, perquè, és clar, si no, doncs els tenen de portar a una guarderia, i és molt trist, eh? Jo crec que és molt trist.
Sí, masses hores fora així, sí, bueno, sí que és trist.
Un nen, una nena que estigui en una guarderia durant quasi tot un dia, Bueno, tot el dia sí, no, sí, però sí. Vull dir, moltes hores... Ostres,
sí, però llavors ja són masses hores.
Agafen més efecte amb la cuidadora que amb els propis pues, pares.
Clar. Prou.
I llavors els hi fan marranades i ells no els aguanten, i això és un cercle viciós. Sí. Que es mal acostuma la canalla, no.
Sí.
La canalla ha d'estar amb la família.
Sí, pot ser, sí.
Sí, sí.
Passa que no tothom té avis, eh?
Ja. Aquí està.
Sí, sí.
Tothom no té avis, però
hi hauria d'haver avis adoptius, també.
Ah.
Gent que fos hàbil per poder cuidar alguna criatura.
Algú potser voldria fer-ho, eh?
I anar-los a buscar a col·legi, de passar de camineria,
sí.
I aquella mare seria lleugerada.
Sí, sí.
Però això també.
Sí, sí.
Això també estaria bé. Podria posar un grup de persones que veure per buscar, per anar recollint nens. Això també no estaria malament.
Mira, a l'escola on van la majoria dels meus nets, jo em vaig presentar com... Ara no, perquè esclar, no hi puc anar. Però jo feia llegir els de primer, els de segon ja fèiem vocabulari i lectura, i els de tercer, comprensió lectora. Jo ara això no puc fer, perquè esclar... Jo com que havia fet pericultura...
Ja tens per als alumnes ara.
Sí, sí, els tinc a casa, mira. Els faig llegir a casa.
Bueno,
sí,
però
sí.
Això vol dir, per això era la teva feina, ja havia sigut ja de coses de la teva
feina.
No.
La meva feina era, la primera va ser, els meus pares tenien una tocineria, no, molt diferent.
Home,
però, però
sí.
Em van fer estudiar això, però no vaig exercir apenes mai, solament alguna substitució, i ja està. I després jo vaig estudiar per auxiliar de clínica i després tècnic de geriatria i gerontologia.
Carai, noia! Ja.
Me'n vaig anar d'un extrem a l'altre.
Venent xoriços?
Quin historial!
Que sona malament això quan dius venent xoriços.
No, home, no.
Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou.
Més aviat fèiem llangonisses, eh?
Bueno, però xoriço també hi havia,
i
no?
I catalanes. Molt bones.
Home, això és una feina bastant dura, eh? Els que, sobretot els que no venen. Venen encara, però el que ho fan... bueno,
sí,
per el que he sentit.
Si t'agrada, si t'agrada, t'agafes a tot.
Bueno. Sí, sí. Les coses fetes amb agrat sempre són menys pesades.
Sí.
I potser això em va desenvolupar altres actituds davant de la vida, perquè jo m'agrada estar amb la gent, m'agrada parlar,
sí,
m'agrada
ajudar.
Estic en moltes associacions del poble, amb moltes coses que doncs, a mi m'omplen. I penso que si els altres estan bé al meu costat, jo també hi estic.
I tant.
I ja està.
I tant que sí. I això ens en portem, això és el que val la pena.
Exacte, sí.
Bueno, això és el que estem quasi tots els que puguem, sempre estem en alguna associació o alguna cosa.
Per això estem aquí, perquè ens ho demanen i diem que sí.
Ah, exacte, perquè escolta, per el que és, estem aquí xerrant i res més. Ho fem perquè ens agrada, no? Xerrar, jo almenys.
Ens agrada, i aquesta estoneta la gaudim.
I tant que sí. És molt maco comunicar-se.
Sí, i tant.
Bueno, ja han marxat del mercat, eh?
Sí, bueno, això ja sabeu que sempre passa. Del mercat hem sortit caminant i ja ens hem anat a un altre lloc.
Ja hem fet la compra, ara hi ha la tertúlia darrere.
Exacte. Si tornem al mercat ja veus que aviat està fet, perquè hi ha un horari...
Ara fes-se freig.
Oh, mira, era un lloc... És com els de... Ara que dius els safretxos que tenien els pobles i que la gent anava a xerrar. Anaven a rentar la roba.
Sí, per això diuen a fer safreig.
Exacte.
Sí, per això d'aquí ve això.
Per això.
El jovent no sap aquestes coses.
No.
Clar, això.
Això era com
jo me'n recordo que anaven les meves ties un safreig llarg. Allà hi ha tot rentant i xerrant, que no vegis.
Sí.
La meva mare no, perquè la mare el safreig el tenia a casa i rentava allà el safreig.
Sí,
però jo me'n recordo de les tertúlies que feien allà quan jo hi anava.
Sí, sí.
Per això dic que era la manera d'enterrar-se de coses.
Sí, exacte. De petit ajudava la iaia a portar el cubell fins allà i després altra vegada, al cap d'una hora o dues, tenies d'anar allà i en separant-se i cap a casa.
Però...
a estendre la roba.
A Sant Sadurní on estava un safreig? Devia estar al costat del
carrer de Vilafranca. El carrer de Vilafranca, jo me n'en recordo molt.
Ah.
Sí.
Per això sí, sí. No, havia que havia una sortida d'aigua abundant, no?
Sí, sí, sí. Bueno, hi havia... Sí, 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 sí. Hi havia un... Un, havia hagut una font natural que brollava molt i ho van canalitzar i eren aquests safrejos.
Està bé, però ara ja està tancat, està perquè bé. Hi ha pobles que ho ensenyen.
Sí, sí, està tancat. És un, ara és una casa. No, 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 no. No,
quina pena.
Allò tenia un amo i aquell amo, quan ho va voler construir i està.
I construir la seva casa i això.
Sí.
Quina
sí,
pena.
Està bé.
Perquè
I
són
té
coses...
aigua de pou, la persona que... o sigui, que tenen aigua. Sí, sí.
Sí, sí, molt bé.
Bueno, doncs... Pues, sí.
Aquí... Aquí a Sant Sadurní hi havia diverses mines d'aigua. Hi havia la mina de la Salut, però, esclar, el haver-hi més gent ara s'ha tingut de...
No, però jo ho deia perquè, esclar, vosaltres el riu el teniu a baix de tot, no? I dic que si tenen
no,
a baix de tot...
No, no la traiem. No, no la traiem del riu, no.
Ah, ja.
No, no, no es treu del riu.
Que brollava d'algun altre puesto.
Sí, de molta d'aigua que ve cap aquí, d'aquí, ve de sota Subirats i d'aquestes muntanyes de per aquí, del cocodril i totes aquestes coses, sí.
Sí, sí.
Però sembla impossible que un Sant Sadurní com que és muntanyós es tingui aigua a dalt, no?, a dalt del poble, no? Sí, és
bueno,
curiós.
Bueno, perquè... El meu pare havia fet un recull, una història de les fonts que hi havia aquí al voltant, poguent-hi anar a peu. I n'hi havia 37, les tinc documentades.
I ara no hi són, aquestes, no hi són aquestes
no,
37?
No, no. S'han perdut, la majoria s'han perdut.
Quina pena.
Júlia, una història fascinant, gràcies per compartir-la.
Sí, tindrem de fer una informació sobre les fonts.
Escolteu. Sempre s'aprèn alguna cosa, oi? Sempre s'aprèn alguna cosa.
Com sempre, és un plaer escoltar-vos i compartir aquesta estoneta amb vosaltres. Júlia Brics, Conxita Vidal i Josep Castellví.
Molt
una
bé.
Abraçada ben forta.
Gràcies.
I fins la setmana
gràcies,
que ve.
Gràcies, igualment per tothom.
Igualment. Adéu. Júlia, Conxita.
Adéu, adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.